Aquest reportatge està especialment recomanat a les generacions oients que no recorden o no havien nascut quan a Barcelona es van celebrar els Jocs Olímpics de 1992.
Benvinguts a la
Ladies and gentlemen.
I a qui sí que els recorden i no els han pogut oblidar, estirin els braços i sentin com se'ls van erissant els pèls mentre escolten com es va gestar la cerimònia d'inauguració.
Benvinguts tots a Barcelona.
Benvinguts a la pell de gallina. 20 anys després.
Tot té un inici.
La primera entrevista d'en Samaranch i meva...
Narcís Serra, vicepresident espanyol.
És a l'estiu del 79. O sigui, jo feia poc que era alcalde. Bueno, i en Samaranch em va venir a veure, em va dir que es presentava per president del Comitè Olímpic i que ell era molt tossut i que quan es plantejava una cosa sempre se'n sortia. I bueno, el vaig dir, doncs precisament, en Barcelona hauríem de tornar a reviure el tema de la República. Ell va dir, mira, jo et venia a veure per això, i jo li vaig dir, si tu ets president del Comitè Olímpic, jo t'asseguro que els màxims esforços meus, discretament, són en aquesta direcció i que, per tant, Barcelona no et fallarà demanant-ho.
J'ai l'honneur de vous annoncer que le Comité international olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de... Attendez un moment. À la ville de Barcelone, Espagne.
El 17 d'octubre del 86, al migdia, al Palais de Bollier de Lausana, Joan Antoni Samaranch proclama Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 92. Un esclat de joia envolta la ciutat i el país. És un desig global i la ciutat agafa una embranzida d'optimisme inigualable i inoblidable. Tenim ganes de mostrar-nos al món. Situem-nos. Barcelona és seu olímpica, Pasqual Maragall és l'alcalde de la ciutat, tria Josep Miquel Abad com a home fort i el fa conseller delegat del comitè organitzador, l'anomenat COP92, Jordi Pujol és president de la Generalitat, Felipe González president del govern espanyol. Narcís Serra, cervell de la idea olímpica, neix el vicepresident d'Espanya. Javier Gómez Navarro, secretari d'Estat per l'Esport. Carles Ferrer Salat, president del Comitè Olímpic Espanyol. José Luis Corcuera, ministre de l'Interior. Un col·laix d'interessos envolten aquells anys previs. Però mentre la política va per un cantó, es treballa per fer uns grans Jocs Olímpics. I per fer uns grans Jocs es necessita una inauguració perfecta, incomparable i, sobretot, que sigui inoblidable. Dues empreses aconsegueixen tres déus amb els seus projectes. D'una banda, Ovidio, amb el desaparegut Pepo Sol al costat de Bigas Luna i de Manel Huerga, i de l'altra, Bassat Esport, amb Lluís Bassat i l'actual editor del diari Esport, Josep Maria Casanovas. El conseller delegat del COP92, Josep Miquel Abad, no volia prescindir de cap de les dues. La solució passava per una fusió de les dues empreses.
Quan el comitè executiu del comitè organitzador em va dir, escolta, tens tot el poder...
Josep Miquel Abad, conseller delegat del COP.
Has de resoldre aquest problema perquè hem de sortir. És a dir, no, era un impàs. Que a més s'estava gravant molt les tensions, etc. Doncs efectivament, un dissabte al matí, els vaig convocar al despatx, no només els dos, n'hi havien... dos o tres de cada grup. Si és veritat que jo vaig tancar la porta en clau com una mena de simbolisme, de dir, d'aquí no sortirem fins que no hi hagi una solució. La solució al final va ser l'òbvia, diríem, l'òbvia vista després, no? Que era una fusió.
Automàticament es crea un contenidor d'idees, algunes d'estranyes i fins i tot perilloses per una inauguració.
I després hi havia un altre número que era molt emocionant.
Lluís Bassat, director de la cerimònia d'inauguració.
Hauria estat molt emocionant, però que era absolutament, jo crec que inadequat, i per això vaig dir que no, que era que sortia un miura, un toro miura, al mig de l'estadi, i un colom blanc se li posava sobre del testuz del toro, no? I quan el Pepo em va explicar que això era un dels seus déus, va dir, escolta, tu has ensinistrat alguna vegada un toro, un Miura? Diu, no, però home, tenim 3 anys. Diu, escolta, i si no es pot ensinistrar?
Clar, pensant coses, deia, bueno, per què no fem...
Manel Huerga, director artístic.
Una paella i que llavors tots els voluntaris i tots els figurants siguin granets d'arròs, no? I llavors el mariscal faria doncs, l'estuari dels pebrots, de les sípies, dels... No sé què, llavors un helicòpter ho tiraria la sal, saps? Ho dic, tenia idees d'aquestes que eren realment divertides.
Finalment, la idea més brillant és la d'encendre el pebeter amb una fletxa.
Era tan novedós el procediment d'encesa, tan novedós però a la vegada tan ancestral, perquè una de les idees que es van utilitzar va ser utilitzar un raig làser des de l'espai, que no sé què, van pensar, hòstia, si s'equivoca el raig ens vol a l'estadi. És a dir, volíem fer una cosa singular, tothom vol fer una cosa singular, però no l'acabaven de trobar, fins que el Carla Riart doncs va tenir la brillantíssima idea d'això, diu, utilitzeu una fletxa, calla, què dius tu ara, no sé què. Per cert, què has dit?
Jo ho vaig proposar des del centre de l'estadi.
Carles Riart, dissenyador de mobles.
Després el projecte es va modificar i es va fer una mica més a prop. Clar, aquest pebeter feia 3 metres de diàmetre, o sigui, era impossible de fallar. I era la idea, doncs, això, des del centre de l'estadi, doncs, un arquer amb una fletxa que encengués el pebeter, no?
L'època en què vivíem, a principis dels 90, feia que la preocupació màxima pel gran dia de la inauguració fos la seguretat. ETA està en un moment actiu i les invitacions que s'estan cursant a tots els caps d'estat o de govern obliguen que la llotja de l'Estadi Olímpic de Montjuïc sigui el lloc més segur del món.
Fue complicado, sobre todo porque al principio y en los primeros días, yo diría que...
Rafael Vera, secretari d'Estat de Seguretat.
Había mucha desconfianza. El primer recuerdo que tengo es del propio señor Samaranch, ¿no? Entonces era el presidente del COI, ¿no? Y en algunas visitas a interior, las que estuve yo, las presidía el ministro... y hablábamos de este tema, siempre me mostraba en privado luego una cierta desconfianza, es decir, no pensaba que nuestros servicios estaban a la altura de poder neutralizar y de poder prevenir las posibles acciones terroristas y otras de inseguridad ciudadana que se podía producir en aquellos acontecimientos.
Tothom volia arribar amb el seu cotxe, la seva escorta i tal i qual.
Josep Miquel Abad, conseller delegat del COP.
I era logísticament impossible. I al final... Jo vaig recordar els caps d'estat dels països iberoamericans a Mèxic, que van arribar en un autobús, i vaig dir, ostres, però ja obtenim un autocar, bueno, convèncer de que havien d'anar en un autocar, excepte el cap de l'estat del país, que aquells sí, per raons òbvies, arriben de manera individual, però va ser tota una epopeia.
Había personalidades que tenían escolta.
José Luis Corcuera, ministro del Interior.
Y yo les llamé a muchos de ellos, a docenas de ellos, para decirles que durante 15 días les iba a quitar la escolta porque los necesitaba para llevarlos a Barcelona. Hasta ese extremo llegamos. Es verdad que nadie, excepto uno que no diré, me puso pegas a tal decisión. Però el que me puso pegas també le quité l'escolta.
ETA, els independentistes radicals o qualsevol altre element desestabilitzador era susceptible de pertorbar l'extrema seguretat, però un periodista...
I vaig trobar una ubicació realment bona. Era una zona...
Cristian García, periodista.
On els atletes que estaven ubicats al Palau Sant Jordi anaven passant les delegacions camí de l'Estadi Olímpic i entraven per la porta de Marató, diríem. Hi havia un camí d'accés que els portava fins allà. I allà vaig pensar, mira, m'estaré aquí tota la tarda, esperaré que vagin passant, i des d'aquí jo els veuré abans que sortin al tartar de l'estadi, i per tant, aquí els hi podré explicar alguna cosa abans de que passi o ho vegin ells en el propi estadi. Jo l'any anterior, l'any 91, havia estat a l'europeu d'Itàlia de bàsquet, i vaig tenir molt bona relació amb tot l'equip de bàsquet de la secció espanyola que entrenava Antonio Díaz Miguel. Aleshores, en aquell moment quan va passar la delegació espanyola i al final anaven els jugadors de bàsquet i tota la selecció de bàsquet que jo coneixia perfectament, Antonio Díaz Miguel em va cridar Niño, niño, perquè em deien niño, i hola, què tal? Hi havia un petit cordó policial que em vaig saltar perquè el seleccionador em va cridar, I aleshores, què haces aquí? Em va preguntar, dic, estamos en directo per Antena 3, etc, etc. I aleshores dic, Antonio, te pongo en directo. I aleshores li vaig passar al Ciro, que en aquell moment hi ha l'Andrés Montes fent la narració de l'esdeveniment, i es va posar amb antena i va estar parlant. I aleshores em va agafar així pel coll, em va abraçar i vam anar caminant tots dos. Què va passar? Que al moment en què arribam a la porta de Marató, clar, tota la delegació es va haver d'estrènyer. I aleshores vaig quedar com enterrat enmig de les torres humanes de Romais, Villacampes, etc. I la Policia Nacional, per ells vaig desaparèixer, o sigui, no em van veure.
Garantir la seguretat també és un problema a la rodalia de l'estadi. Com s'hi farà arribar tots aquells caps d'estat, entre els quals gent tan poc habitual com Fidel Castro? Tots en cotxe oficial i amb els seus escortes? I podrà accedir amb les fortes mesures de seguretat el periodista Cristian García, incrustat a la desfilada dels atletes entre els integrants de la selecció espanyola de bàsquet? El Kobe és la mascota dels Jocs. Ens l'ensenyen el 15 de març del 88 i la majoria d'opinions són negatives. Un gos esclafat, diuen uns. Això és un gos, segur? Es pregunten uns altres. És un gos d'atura inspirat en el cubisme. Té forma de persona. És de color carn, té el nas esbiaixat cap a un cantó, amb una mena de bola negra a la punta.
Kobe és la primera mascota que no entra dintre del món Walt Disney.
Santi Nolla, director de Mundo Deportivo.
Trenca amb totes les mascotes peluches. Hi ha, per primera vegada, una mascota també que entra dintre d'aquest to, no?, de modernitat, de progrés, de societat avançada, de societat que va cap al futur, no que mira cap al passat, i la mascota és el Kobe.
Se van oblidar que tenien que fer una presentació en Seúl. Van agafar el José María Trías i van dir, mira, aquest està en Àfrica i tu podries recomponer això i, no sé, fer un Kobe presentable, no? Perquè el que ha presentat aquest encara és molt de bocetos i tal. I el José María Trías és el que va agafar i fer un Frankenstein de molts dibuixos meus i li va posar com a un toro bravo en fuego el logotipo en la panxa i lo va deixar todo desnudo i agarrotado con una expressió d'estúpido. Quan jo vaig tornar d'Àfrica me sentí horrorizado, cabreado, desilusionado y sobre todo que me habían dado por culo.
Mariscal, que estava encantat amb el seu Kobe quan el va presentar, se l'havia imaginat sempre vestit, amb sexe, amb sentiments i sobretot dinàmic.
La meva feina va ser, faré el màxim de Kobes vestit i amb moltes expressions. De fet, va ser la primera vegada històricament que una mascota oficialment estava triste i plorava. I també va ser la primera mascota que oficialment bevia cervesa i vino.
Quan l'equip de treball de la cerimònia inaugural ja s'imagina la idea del pebeter amb la fletxa i el foc, molts es pregunten com s'ha de garantir que passi el que passi, la flama olímpica s'encendrà.
Hi ha un arquer paralímpic que és molt bo també i que es diu Rebollo.
Lluís Bassat, director de la cerimònia d'inauguració.
I que res, té una mínima minusvalia d'una antiguíssima paràlisi infantil i que, per tant, ho farà igual de bé que qualsevol arquer olímpic, no? I el vam conèixer i sí, vam assajar.
Hablé con José Carlos Mallorquín, el president de la Federació Espanyola de Tiro con Arco.
Manuel Fonseca, director general d'Esports del COP.
Le llamé y dije, José Carlos, hemos pensado en encender el pebetero con un arquero con una flecha encendida con la llama olímpica. Y entonces me dijo, déjame dos días y te llamo. Y así fue, a los dos días me dio el nombre de Antonio Rebollo.
Contactar conmigo lo hacen aquí en donde está el campo de la Federación Madrileña.
Antonio Rebollo, arqué.
Una mañana de invierno aparece un individuo que me empieza a comentar el hecho de que quería hablar conmigo porque tenía que exponerme algo sobre la inauguración de Barcelona 92. A mí me sonaba un poco chino. Nos apartamos ahí en un parque que hay, empezó a contarme el asunto y que luego ya más tarde pues lo que harían sería contactar conmigo de nuevo para ir a Barcelona a hacer una prueba. I a partir d'ahí, pues bueno, ja me seguirían contando el resto.
Teníem un metge, un psicòleg que ens aconsellava sobre certes coses i aquest doctor ens va dir, mireu, penseu que si el Rebollo té la responsabilitat única aquell dia es pot trobar molt malalt. S'ha de descarregar la responsabilitat del Rebollo. I la manera va ser contractar un altre arquer, que no era olímpic, i que va venir i va començar a assajar molt després que el Rebollo, però ho va arribar a fer molt bé.
Em dic Joan Bozzo, soc arquitecte, també soc professor de matemàtiques. L'any 92 era arquer, tirava la modalitat olímpica. Aquell any vaig guanyar el campionat de Catalunya, absolut, i vaig ser el que estava amb el Rebollo a la cerimònia olímpica esperant per veure si podia ser jo el que tirava la fletxa que ensenyés el paveter.
S'acosta el dia de la inauguració i encara falten alguns detalls. Ja se sap que hi haurà actuacions musicals, una passejada de models, que l'encesa del paveter serà amb un arquer, que hi actuarà la Fura dels Baus, però l'organització vol una actuació magistral més, la de Camarón de la Isla.
Tres o quatre, a veure el Camarón allà, com que amb aquell que diu a casa seva. Aprofitàvem que tenia que gravar un programa amb la televisió andalusa. Va arribar com a les 6 de la tarda, no sé, una cosa així, no? I la gravació suposa que era a la nit, però el Camarón no arribava. I ens van fer les 8, les 9, les 10, les 11... Bueno, total, que les tantíssimes arriba el Camarón. Total, que vam estar molta estona parlant amb ell, més o menys marejant. Ell anava com tirant pilotes fora perquè intentàvem entrar en tema, no? I ell no volia entrar en tema, anava despistant. Bueno, li van dir, oye, pero, oye, que están esperándote. Sí, sí, bueno, qué pena. Ya todavía no tengo la voz. Entonces començava a avisar que no tenia la voz. Bueno, total, que es posa allà, se senten allà, i el tio fa com un... fa un gall. Diu, no. Hoy no puedo, hoy no puedo cantar. Pues no va cantar. I va tornar a Barcelona sense estar massa segurs de si teníem o no teníem el Camarón.
Ellos venían con el proyecto.
Cristina Hoyos, bailaora.
Ellos venían con el proyecto, que en el proyecto estaba precisamente que yo bailara y Camarón de la Isla cantara. Pero Camarón se murió justo... al poco tiempo de que hablaron conmigo, ¿no?
El tema de Camarón se desestimó porque era drogadicto, lo sabía todo el mundo, ¿no?
Javier Gómez Navarro, secretario de Estado para el Sport.
Y entonces en una ceremonia como la inauguración de los Juegos, en un tema tan delicado como era el tema de la droga, pues poner en la ceremonia a una persona que pues tenía ese problema, pues fue desde el primer momento visto que no era oportuno, ¿no? Aparte de que era un genio del campo de la música, ¿no? És el que ve la menor duda, no?
Camarón no va poder actuar 23 dies abans de la inauguració. El 2 de juliol de 1992, Camarón va morir de càncer a Can Ruti, a Badalona. La cerimònia, però, sí que comptarà amb Josep Carreras i Sara Brightman. Amigos, para siempre, means you always be my friend. Amigos, para siempre, means a love and friend. Amics per sempre és la cançó olímpica, una mescla d'idiomes creada per Andrew Lloyd Webber. Però hi va haver dues importants opcions més, dues d'al·lucinants. Peter Gabriel i Angelo Badalamenti amb David Lynch.
La cançó Amics per sempre no va ser ni de bon tros la primera opció per ser la cançó oficial del joc.
Manel Huerga, director artístic.
Van haver-hi diverses candidates. Aquesta del Peter Gabriel quasi no va durar ni 48 hores, no? Com ja havien fitxat a Badalamenti, a Angelo Badalamenti, el mateix Badalamenti ens va fer una proposta d'Amics per sempre signada amb David Lynch. I ens va presentar una cançó que a mi em semblava meravellosa, que és en la línia d'aquella que estava cantada per la Julie Cruz, saps? Aquella mateixa de Twin Peaks, etc.
Ras i curt, la cançó que escoltareu a continuació podria haver estat la cançó dels Jocs de Barcelona. El cop la va descartar. La seguretat continua preocupant, molt. Massa. ETA va temptant mesos abans dels Jocs Olímpics. Els Estats Units fins i tot posen proves a la policia espanyola. Un joc que no agrada ni a Felipe González ni al ministre Corcuera, ni al màxim responsable de la seguretat olímpica, Rafael Vera.
Yo recuerdo que con el director de la CIA en aquellos años que tuve algún encuentro...
Rafael Vera, secretari d'Estat de Seguretat.
Llegamos a hacer una apuesta, ¿no? Vamos a poner en marcha, me dijo él, a 4 o 5 de los agentes nuestros... A ver si ustedes son capaces, con algunos datos que le vamos a dar, de detenerlos antes de que lleguen a Barcelona. Van a entrar por distintas partes, distintos puntos d'entrada en Espanya, i cogimos a los 5.
Tothom té pànic a possibles atemptats, i sobretot que es produeixin a la Barcelona Olímpica, fins i tot el mateix dia de la inauguració. Però ETA rep un cop molt fort.
En ese mismo año tuvimos un éxito en la lucha contra el terrorista que nos sirvió mucho para controlar el frente de ETA, y que fue la caída de Vidar, unos meses antes, es decir, la caída de la cúpula de ETA en Vidar, del colectivo de Artapalo, ¿no? Eso fue muy importante porque de esa forma ETA militar, que entonces era el grupo terrorista más potente que actuaba dentro de España, pues se pudo neutralizar de alguna forma, ¿no?
És cert, però tant com que ETA va intentar volar pocs mesos abans de la inauguració, la cúpula del Palau Sant Jordi.
Toda la construcción de los edificios olímpicos en Barcelona la estuvimos supervisando desde que se empezó todo el montaje de las instalaciones, hasta el punto de que en una de las estructuras del Palacio de Sant Jordi, por los tubulares que había en la cubierta, descubrimos ya un explosivo con temporizador que lo habían colocado con mucho tiempo de antelación, pensando en hacerlo estallar en aquellos días, ¿no? Coincidiendo con los Juegos Olímpicos. Era un artefacto de un grupo vinculado a ETA, sí.
Sigui com sigui, sembla que l'Estat té controlat ETA i l'islamisme radical, però sembla no comptar amb el catalanisme i o l'independentisme.
Tenía una serie de elementos también de riesgo que eran muy importantes, ¿no?
Javier Gómez Navarro, secretari d'Estat per l'Esport.
Y por lo tanto también cómo se iba a asumir políticamente en España, un país muy complicado con el tema del nacionalismo y de la integración de Cataluña en España y todo eso, todo el elemento del bilingüismo, de los himnos y de todas esas cosas que en el mundo político lo habíamos tratado muy intensamente, lo habíamos negociado muy intensamente, pero como el conjunto de los ciudadanos españoles en diferentes lugares con diferentes sensibilidades iban a asumir todo eso, ¿no?
La entrada del rei i l'himne d'Espanya...
Loris Humedas, responsable d'efectes especials.
El que vam fer va ser que la Patrulla Àguila passés per sobre de l'estadi al moment de l'himne espanyol. No per res, no? Però feia bastant soroll, no? Una mica perquè no sé si a algú se li acudís xiular no se sentís.
En els Jocs Olímpics, la major part del país estava molt content. Això d'una banda. Després, recordeu, quan Empúries algú treu una estelada on estava mig món enfocant allà. Banyoles, les tanquetes protegint la flama. Hi havia una resposta en contra dels Jocs Olímpics. Minoritària, eh? I minoritzada. És a dir, tapada. I dit això, nosaltres què érem en aquell context? I és que se'ns va detenir, se'ns va utilitzar com a cap de turcs. A partir de la nostra detenció, s'aconsegueix el que volien els espanyols, que és la pau olímpica. A partir d'aquell moment, tot va com una seda.
A Ramon Piqué el van venir a buscar a casa els pares. Era una nit de principis de juliol del 92. L'endemà al matí el van traslladar en cotxe a la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid. Baltasar Garzón era responsable de l'operació i qui el va fer declarar. Ell ni es va immutar.
Em van dir, no te mueves, em van posar una barça al cap, em van acompanyar, perquè evidentment t'havien d'acompanyar amb aquella manca de possibilitat de veure, cap a una altra cel·la. Bé, com que no, i evidentment el que jo els deia no tenia res a veure el que esperaven, van començar a apretar la bossa de plàstic pel darrere per dificultar la respiració. Evidentment, quan l'apretes i intentes respirar, el plàstic se t'adhereix als llavis i la sensació d'ofec cada cop és més gran, no? I realment és una situació molt, molt terrible, desagradable, altament desagradable, no? Jo estava, segons la seva tesi, doncs en un espai que era un escamot de captació de militants de relleu. Això era la seva acusació. Evidentment, això no era cert, però tot això vaig haver d'acabar confessant, eh? Fins que no vaig reconèixer tot això, fil per randa, no em van deixar de torturar.
Jo me acuerdo d'aquello.
Rafael Vera, secretari d'Estat de Seguretat.
Las torturas, le puedo garantizar que no hubo tales. Es decir, en muchos casos no digo que no haya podido pasar, pero en ese caso concreto yo le digo que no, porque había unas garantías absolutas y además había órdenes desde hacía mucho tiempo de que ese tipo de actividades desde las fuerzas de seguridad del Estado era rechazable y además era condenable y en caso de haber pasado hubiese sido castigado duramente.
Malgrat les paraules de Vera, el Tribunal Europeu dels Drets Humans a Estrasburg va concloure que hi havia prou indicis de tortures com per investigar el cas, però ningú no ho va fer. Dia 25 de juliol del 92, dues hores abans de la cerimònia, Lluís Bassat i Josep Miquel Abad comuniquen a Antonio Rebollo que serà ell i no Joan Bozzo qui encendrà el paveter.
Vam entrar al seu camerí, ja l'havíem dit al Bozzo que no, i quan el Bozzo ens va dir que ho entenia perfectament bé, vam anar al camerí del Rebollo, el Josep Miquel Abad i jo, i li vam dir pues, que seria ell que tria la fletxa. I saps què va dir? Ah, bueno. Així, amb un to... I ens vam quedar i vaig pensar, però serà possible que no tingui il·lusió, que no estigui content? I al sortir, el Josep Miquel Abad em diu, millor, perquè està tan concentrat i tan fred i tan, que encertarà segur. I així es va ser.
Queden pocs minuts per les 8 del vespre, hora de l'inici de la inauguració. Comencen els nervis.
Ens arriba informes de la seguretat de, que hi ha entre els figurants de la Fura dels Baus, persones que poden portar samarretes a Freedom for Catalonia i tal i qual.
Josep Miquel Abad, conseller delegat del COP.
I aleshores, jo ja estava al palco, faltaven 8 minuts, eh? O 9 minuts, però no més. I el Maragall, que estava també al palco, perquè estàvem observant, a veure com abans d'entrar els caps d'estat i tal... mira, em veu la cara que dic, ostres, i diu, què passa? Doncs passa això, doncs ves allà, diu on són, al Pau Negre, o sigui com a 400 metres de l'estadi, vale? Doncs ves allà i digue'ls sí, que escolta, això no pot ser i tal.
I comença la cerimònia amb una pífia que ningú no va notar.
Nosaltres estàvem el que es diu a la peixera, que és com a sobre del palco, hi ha un lloc de control que estava el Manel Huerga.
Loris Omedes, responsable d'efectes especials.
Estava, em sembla que estava la Joan de direcció, i després estava el director de la policia, i després ja estava jo. Tant és així, és que, bueno, i allà... Des d'allà intentaves controlar-ho tot. I el primer que es va fer a la cerimònia era la compta enrere. La compta enrere, que per les pantalles i per la televisió es veien una compta enrere de números, i en una esplanada al costat de l'estadi hi havia uns petardos gigantescos que començaven doncs, de 10 cap enrere. No sé si era el 8 o el 7 que no va sonar. I vas pensar, comencem bé amb els efectes especials, si dels 10 petardos un no sona, no? Dius, mare de Déu, no pot ser, no?
25 traques, 25...
Fixeu-vos, 11, 10, 9, ara falla el 8, 7, 6... Però Josep Miquel Abad ja s'ha assegut per fi a la seva cadira.
Vaig anar allà, vaig parlar amb ells i vaig dir, escolta, falten 6 minuts, o sigui que... I vam anar ràpid, però sense córrer. Bueno, i vam arribar on estaven i vaig parlar amb ells i vaig dir, escolta, només demano professionalitat, és a dir, qui s'ha contractat a la gent per una cosa i no per una altra. Demano professionalitat i van dir, escolta, tens la nostra seguretat. Bueno, després no va passar res, efectivament no va passar res.
Comença l'espectacle. Actuen Carles Santos, La Fura dels Baus, Cristina Hoyo, Josep Carreras, Montserrat Caballé i companyia. Tot va sobre rodes i els atletes espanyols es preparen per desfilar pel tartà de l'Estadi Olímpic. Però... I Cristian García?
Vaig donar tota la volta saludant i aleshores es posant en el centre, en un lloc que quedava, perquè ja totes les delegacions havien ubicat s'havien ubicat en el centre de l'estadi. I vaig demanar pas fins a arribar fins al príncep. Vaig pensar, jo si poso el príncep ja, ara aquí ja cremo tots els cartutxos, és a dir, aquí ja ho deixo tot, no? I no, i de cop i volta em vaig donar compte que n'hi havia dos persones que eren els escortes que anaven uniformats com els atletes i em van dir que què feia allà. I vaig dir, no, és que he passat perquè, bé, he tingut l'oportunitat de passar i volia fer quatre entrevistes i em vaig retirar, ells tampoc es van moure i enmig de tants atletes vaig agafar i vaig fotre el camp.
Queda l'arquer Herminio Menéndez, piragüista retirat, màxim medallista olímpic espanyol fins aleshores, passa la torxa a l'últim rellevista, Epi, que completa el recorregut fins que es troba al mig de l'escenari amb Antonio Rebollo. Rebollo encén la fletxa, agafa l'arc, l'aixeca, dona dues petites passes mentre la música i tot el món queda en tensió.
Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia.
La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo.
L'emoció és global, mundial, a la llotja tothom s'abraça, però res es podia deixar l'atzar, tampoc l'encesa del pebeter.
El pebeter el vaig veure encès una vegada.
Loris Omedes, responsable d'efectes especials.
Però va ser més de proves del propi pebeter que de la fletxa, no? Mai, mai, mai vam provar d'encendre el pebeter amb una fletxa. Vam suposar que funcionaria.
I si mai es va provar, és perquè no calia.
Van intentar fer-ho automàtic, que llancéssim i en el moment de llançar un aparell detectava la vibració i al cap de...
Joan Bozzo, arquer.
Un temps cronometrat s'encengués. Però com que el vent influïa tant, resulta que si el vent era venia una mica de cara, el fetge anava més lenta. Era un desastrós. I al final es va decidir que hi havia un de l'equip del Reyes Abades amb un botonet mirant i quan passava la fletxa encenia ell. I aquest sistema era el que semblava de veritat. I van fer servir aquest sistema. O sigui, és veritat que s'ensenya amb un botó.
Antonio Rebollo, madrileny, és una icona d'aquells Jocs Olímpics de Barcelona, l'home que va encendre el pebeter olímpic. 20 anys després, ningú se'n recorda d'ell.
Después de aquel momento, por así decirlo, exceptuando los medios de comunicación, el público en general en cualquier parte del mundo y tal, pero lo que son los estamentos, tanto deportivos como políticos... parece ser que como solemos hacer los españoles, hacemos obras faraónicas, pero luego no hacemos el mantenimiento. Y un poco eso es lo que considero que pasó conmigo, que se olvidaron de mí y lo que más me molestó fue el que eso ocurriera a nivel de mi propia federación.
Sigui com sigui, ningú dubta que aquella ha estat la millor cerimònia olímpica de la història.
Jo crec que es va aconseguir...
Santi Nolla, director de Mundo Deportivo.
El punt exacte de poder oferir una cerimònia de modernitat. No es va fer una cerimònia d'exaltació patriòtica. En canvi, el pas més decisiu, més potent que jo crec que va fer aquesta cerimònia és oferir al món la imatge d'una Barcelona moderna, d'una ciutat que està dintre del món, no? Que estava, no?, amb els toros i el flamenco. A més, el propi espectacle de la cerimònia et donava això, no? Era un to d'una gran modernitat.
A la imatge de la ciutat de Barcelona, el coneixement de la ciutat de Barcelona...
Jordi Pujol, president de la Generalitat.
Sobretot de la ciutat de Barcelona, perquè els Jocs Olímpics sempre, diguem, van lligats a la ciutat, no al país. Això no eren els Jocs Olímpics de Catalunya i no eren els Jocs Olímpics d'Espanya. I aquesta imatge, això queda, vull dir, situar la ciutat en el mapa del món, i a més amb nota positiva, perquè realment els Jocs Olímpics van sortir molt bé, doncs és una cosa que forma part de l'actiu nostre, no?
Barcelona tornarà a ser olímpica, si s'ho proposa?
No crec.
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona.
Això repetir potser, però és difícil.
I aquella història, aquella cerimònia d'inauguració, s'acaba. I sempre que veia Pasqual Maragall li deia, i encara li dic, president, per què no els tornem a demanar?
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Ah, per cert, i el Christian?
I aleshores vaig esperar en un moment de la cerimònia on uns canons de llum enfocaven uns castellers. I aleshores jo vaig agafar i vaig dir, aquesta és la meva, perquè a l'estadi fosc i només els canons de llum, vaig dir, aquí podré escapar. I vaig agafar i vaig passar a correcuita. Pam! Jo vaig tirar amunt, i quan vaig arribar a dalt, m'esperava el cap de comunicació i el cap de premsa del COP, 92, i els vaig dir, mireu, ara mateix no sabria explicar-vos molt bé què ha passat. Jo no vaig voler donar explicacions. Dic, però el que està clar és que tampoc no he fet res dolent, em fa l'efecte. Ja, però aquesta gent em diuen que t'haurem de retirar l'acreditació i, per tant, jo els hi vaig dir, escolta, cap problema. Dic, aquí teniu la meva acreditació, dic, feu el que hagiu de fer. Si el primer dia m'ha passat això, ja no em passarà res millor en els pròxims dies. I llavors vam tenir una reunió amb ells i els hi vam dir que, sisplau, que em tornessin l'acreditació i que segurament per ells també era molt millor que jo continués donant els jocs amb absoluta normalitat en lloc de que jo em passés durant 20 dies explicant que m'havia saltat totes les normes de seguretat. Per tant, així vam quedar.
no hell below us.
Un reportatge de Jordi Basté i Xavi Pérez.
And above us is only sky.
Amb la producció de Montse Girona, Marga Ortuño i Jordi Ramos.
Imagine all the people.
Realització Jordi Lluís.
Living for today.
I amb la col·laboració de Jordi Armenteres, Bàrbara Julve, Xavi Cupido, Dani Simón, Jordi Nieto, Dani Puntí Prats i Isabel Vinaixa.
But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life for peace. You and you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.